Bon dia. Reunió entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat per desencallar el projecte de la piscina municipal coberta.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Li demanarem que sigui molt clar. Primer de tot, hi ha possibilitats que aquest informe sigui positiu i per tant hi hagi el permís i la, diguem, i el camí lliure per part de la Generalitat perquè aquesta infraestructura es pugui construir, aquesta piscina hi sigui, i en segon lloc també hi haurà finançament de la Generalitat. Perquè és molt fàcil dir que sí, sí, que al final fem-la, però la paguem tota nosaltres. Escolta, una piscina coberta val entre 5 i 6 milions d'euros.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en una entrevista en exclusiva a Olot Televisió, parlant sobre un dels temes damunt la taula de l'actualitat de la capital garrotxina. Pel que fa a aquesta trobada que ara escoltàvem, entre l'alcalde i el conseller d'Esports, tindrà lloc el mes d'octubre a la ciutat, un any després de l'informe del govern català que tombava el projecte i posava en dubte la necessitat de l'equipament. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimecres, 17 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot troba una solució per la falta de TPO per anar a l'Institut Garrotxa al matí. Juntament amb Teisa han acordat posar un bus més que fa una part de la ruta i fa que el bus de la línia B arribi més buit. Josep Quintana reclama que el departament busqui una nova ubicació per a l'Institut Escola Greda. El regidor d'Educació d'Olot insta el departament de la Generalitat a posar-hi solució a un problema que s'arrossega des de fa anys. Els alumnes del cicle d'esports de l'Escola Pia sensibilitzen a infants a la ciutat a moure's de manera més sostenible. Es tracta d'una de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Actualment la radiació solar és gairebé un 10% superior als anys 80 a Girona. Aquest fenomen té dues causes principals, segons els investigadors de la UDG: una atmosfera més neta i la influència de l'anticicló subtropical. En esports, el Club Hoquei Olot presenta les noves equipacions, manté els colors habituals a la primera samarreta i aposta pel mapa de la ciutat a la segona. Els porters també tindran noves equipacions, amb una samarreta groga i una altra amb tons vermells i rosats. La Garrinada, el Montsecopa, Montolivet i les Viseroca són els quatre volcans protagonistes de la 17a volta pels volcans Olot. Des del Club Excursionista Olot també volen organitzar una sortida pels més petits. I a la contraportada parlarem que la Garrotxa acull unes jornades per repensar el patrimoni religiós com a element cultural i espiritual viu. Aquest dijous i divendres, Olot i Sant Joan les Fonts acullen les jornades de patrimoni religiós.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La Moncloa ha disposat de portar de nou al Congrés la delegació d'immigració si la setmana vinent cau per Podem. L'executiu espanyol recorda que els socialistes compleixen els seus compromisos. Alemanya assegura que Illa no té ambició nacional i que sembla el president de qualsevol altra comunitat autònoma. La secretària general d'Esquerra Republicana creu que no s'ha de confrontar aliances sinó guanyar a Sílvia Orriols amb els vots. Els BTC acabaran desapareixent de Barcelona amb la nova llei. La nova llei que planteja la Generalitat inclou que les llicències urbanes de BTC desapareguin progressivament i que els trajectes per dins de l'àrea metropolitana quedin en mans dels taxis. El 68% dels treballadors catalans admet que menja per ansietat o estrès durant la jornada laboral. 7 de cada 10 empleats considera que el teletreball l'ajuda a millorar l'alimentació amb més fruita i verdures. En l'àmbit internacional, la flotilla Global Summit salpa en direcció a Gaza després d'estar dies parada a Tunísia. Són una vintena d'embarcacions que s'uniran amb una vintena més a l'illa de Sicília aquest dilluns per continuar la travessia plegades. I l'Eurostat revisa una dècima a la baixa la inflació a l'eurozona al mes d'agost i la situa en el 2%. França i Itàlia encapçalen els menors increments d'inflació a l'agost, mentre Romania i Estònia registren els màxims.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dels dies que vindran, doncs sembla que avui i també divendres és quan més pujarà la temperatura. Tornem als 30 graus a molts sectors, però és que a més ja divendres, fins i tot dissabte, arribaríem als 32 o 33 de màxima, una temperatura plenament estiuenca. I no descartem puntualment 34 o 35 al prelitoral gironí. També a la Baixa Garrotxa, molta, molta calor, la que ens ve aquests dies. De moment, avui comencem amb fresca moderada. La temperatura no ha canviat gaire, ha baixat una mica, per exemple, a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas, 14 de mínima. N'hi ha hagut, per exemple, amb boira molt espessa a la ciutat de Vic, una mínima més alta de 19-12, pel que fa a Molló i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, o, per exemple, 8 graus a Núria, a 2.000 metres. Alguns núvols, sobretot baixos, també de prims, poca cosa, però globalment avui s'imposarà el sol. A la tarda no hi ha d'haver cap pluja, cap tempesta, i demà el temps gairebé no canvia. Sol i calor, algun nuvolet, alguna boirina, potser menys boira baixa, i divendres és quan es dispara més la temperatura, amb aquesta calor de ple agost, pràcticament. També dissabte faria molta bonança, i atenció perquè això acabarà amb un canvi de temps que pot ser molt important la tarda-nit de diumenge i dilluns matinada matí. Ens passaria un front d'aire fred potent, molt aire fred, i xocarà, toparà amb tanta calor que hem tingut aquests dies, i això pot donar tempestes fortes o molt fortes i pedregades, més de 30-50 litres per metre quadrat a totes les comarques gironines, des del Pirineu fins a la costa. Per tant, molta calor, però això acabarà amb fortes tempestes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 17 de setembre de 2025. Comencem parlant de la reunió prevista entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat per desencallar el projecte de la piscina municipal coberta. La trobada entre l'alcalde i el conseller d'Esports tindrà lloc el mes d'octubre a la ciutat, un any després de l'informe del govern català que tombava el projecte i posava en dubte la necessitat de l'equipament. Ens en dona tots els detalls l'Aniol Puigvert.
Ara fa un any, la Generalitat emetia un informe totalment contrari a la construcció de la piscina municipal coberta. En el document detallaven una sèrie d'aspectes tècnics que la Generalitat no veia clars, però el text feia un pas més i posava en dubte que Olot necessités un equipament d'aquestes característiques. Argumentava que ja existia el Club Natació Olot durant aquest servei i que la demanda no estava clara, tenint en compte el número d'habitants de la ciutat. De seguida, l'Ajuntament va demanar una reunió urgent amb el conseller d'Esports, una trobada que ha trigat un any en produir-se. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, l'alcalde Agustí Arbós ha explicat què li demanarà.
Li demanarem que sigui molt clar. Primer de tot, hi ha possibilitats que aquest informe sigui positiu i per tant hi hagi el permís i, la, diguem, i el camí lliure per part de la Generalitat perquè aquesta infraestructura es pugui construir, aquesta piscina hi sigui, i en segon lloc també hi haurà finançament de la Generalitat. Perquè és molt fàcil dir que sí, sí, que al final fem-la, però la paguem tota nosaltres. Escolta, una piscina coberta val entre 5 i 6 milions d'euros.
L'alcalde pretén demostrar al conseller Bernardo Álvarez Merino que la piscina municipal coberta és un projecte que va molt més enllà de la pròpia ciutat i que és una demanda històrica dels olotins.
És un equipament que és de comarca, és un equipament comarcal que podran fer servir, i fins i tot transcomarcal, però que podran fer servir, evidentment, usuaris d'altres municipis que no són de la ciutat d'Olot. I aquests equipaments, com a centre això que pis i com no pot ser d'una altra manera, hi ha d'haver un suport de la Generalitat a nivell econòmic per poder-lo tirar endavant. Amb aquest compromís sempre era molt que havíem comptat. A l'hora de la veritat ens trobem aquest document, aquest informe. Per tant, jo seré molt clar, informe positiu sí, però finançament també.
Agustí Arbós diu que no s'entendria que la Generalitat no donés suport a la construcció d'una piscina municipal coberta quan ho ha fet a altres ciutats de les dimensions d'Olot. L'alcalde, però, ha sigut contundent a l'hora d'afirmar que si no hi ha finançament no es construirà la piscina perquè no vol endeutar la ciutat.
No endeutaré aquesta ciutat fins a les orelles sense ni un euro de la Generalitat per construir una piscina. El que ha de fer la Generalitat és ficar la part que li toca i després nosaltres com a ajuntament hi posarem la que ens toca.
Per tant, si la Generalitat no hi posa diners, seria un projecte que quedaria descartat temporalment?
I fins que la Generalitat no recapaciti i ens ajudi, evidentment. El que no podem fer és endeutar aquesta ciutat fins a les orelles per construir una piscina sense la col·laboració de la Generalitat.
L'alcalde d'Olot diu que està a l'expectativa de la trobada amb la Generalitat i recorda que existeix un pla d'infraestructures esportives amb 10 anys d'antiguitat que ja preveia una piscina coberta a Olot. Una raó més, diu, per convèncer la Generalitat, tenint en compte el creixement de població que ha experimentat la ciutat en la darrera dècada.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot troba una solució per la falta de TPO per anar a l'Institut Garrotxa al matí. Juntament amb Teisa han acordat posar un bus més que fa una part de la ruta i fa que el bus de la línia B arribi més buit. La mesura té un cost d'uns 18.000 euros fins a finals d'any i la paga el mateix Ajuntament. Informa Gerard Puigdemont.
24 hores després de la queixa emesa per un grup de famílies d'Olot davant la falta d'espai al TPO que al matí porta molts joves a l'Institut Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot ha trobat una solució que aquest mateix dimecres ja s'ha pogut veure. El bus de la línia B ha arribat bastant ple, però els joves que esperaven a la parada han pogut pujar. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
Comparativament amb el que vam veure ahir, hem vist que el problema s'ha solucionat. És a dir, ahir el bus no podia admetre més alumnes que van als centres educatius, i avui hem pogut pujar, perquè hi vam parlar amb l'operadora i els vam exigir que reforcessin el servei. Aquest reforç de servei ha consistit en que un bus ha recollit alumnes de les primeres parades i que ja els ha pogut portar directament al centre educatiu. De manera que quan ha arribat aquí el bus de cada dia, doncs els alumnes ja han pogut pujar.
L'Ajuntament de l'Olot s'han condicionat un bus i s'ha trobat un conductor per fer aquest servei extra que s'implementarà almenys fins a finals d'any.
La mesura és definitiva, en la mesura, diguem-ne, que, per sort, diguem-ne, la gent tendeixi a utilitzar el transport públic. És a dir, i si la gent deixa d'utilitzar el transport públic i no cal aquest reforç, doncs haurem de treure el reforç. Però confiem, doncs, en això, no?, en que incentivem la gent a agafar el transport públic. I també demostrem que quan la gent ho utilitza, som capaços de trobar solucions precisament per incentivar el seu ús.
Des de l'Ajuntament d'Olot segueixen denunciant que se senten sols i reclamen finançament a les administracions superiors per cobrir les despeses del TPO. Allargar aquest servei de nou bus fins a finals d'any costa al voltant d'uns 18.000 euros.
Això ho paguen els olotins, no ens ajuda la Generalitat, no ens ajuda l'Estat, és el que varen dir. És una llàstima perquè precisament ens posem a la boca tot el tema del canvi climàtic, incentivar la mobilitat, i en canvi les ajudes no apareixen.
Altra gran qüestió a tractar és, sens dubte, la gestió dels serveis que ofereix la ciutat, donat l'augment de població que Olot té de manera marcada en els darrers temps.
En matèria educativa, Josep Quintana reclama que el departament busqui una nova ubicació per a l'Institut Escola Greda. El regidor d'Educació d'Olot insta el departament de la Generalitat a posar-hi solució a un problema que s'arrossega des de fa anys. Remarca que des de l'equip de govern ja tenen decidit la parcel·la on ha d'anar el futur institut escola fora del polígon on es troben actualment.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El futur de l'Institut Escola Greda és lluny de la seva ubicació actual. És un desig, però de moment no un fet, ja que el centre segueix amb les mancances d'espai ja explicades des de fa anys. Actualment encara s'utilitzen barracons per tal de donar una solució provisional a la falta d'aules a l'edifici actual de l'Institut Escola, tot i que s'han millorat diferents punts. Segons el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, el desig de l'Ajuntament és que el departament faci el necessari per traslladar el centre lluny del polígon industrial.
Tant nosaltres com el departament hem fet inversions, també s'han millorat accessos, hem arreglat una miqueta també coses del pati, l'escola encara té moltes mancances, una escola molt i molt vella, que s'ha anat millorant i que s'ha anat millorant perquè sigui una escola, un institut d'escola com la resta dels de la ciutat, però aquí nosaltres sempre hem dit que l'opció no és tenir un institut d'escola al mig d'un polígon.
Quintana afegeix que la ubicació la tenen clara i és el barri de Sant Miquel. Creuen que és l'opció més realista perquè s'hi faci un nou institut d'escola i els alumnes de l'actual Institut Escola Greda no hagin de patir la falta d'espai ni tampoc l'entorn poc saludable que viuen actualment, zona on també en un futur hi ha de passar una part del traçat de la futura variant.
És que cal pensar, doncs, una ubicació, una nova ubicació d'un nou institut d'escola al barri de Sant Miquel, que és molt més cèntric, que tenim una parcel·la ideal per fer-ho.
Des de la regidoria d'Educació d'Olot afirmen que insistiran al Departament d'Educació i a la seva consellera, Esther Niubó, a que es facin els tràmits necessaris per traslladar el centre al barri de Sant Miquel i posar així a fi a un problema de fa molts anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Els alumnes del cicle d'esports de l'Escola Pia sensibilitzen a infants a la ciutat a moure's de manera més sostenible. Es tracta d'una de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra durant aquests dies. Concretament, estan fent sessions on els més petits poden aprendre com anar millor amb bici o patinet, educació viària i, fins i tot, calcular el temps que poden tardar a desplaçar-se d'un lloc a un altre, segons el mitjà de transport que utilitzin.
Durant tota la setmana, l'Ajuntament d'Olot promou activitats que s'emmarquen a la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquest dimarts, al voltant d'un centenar de persones han fet una caminada saludable a la zona de l'Hospital d'Olot, dinamitzada per Creu Roja Garrotxa. Al centre de la ciutat, els alumnes del cicle formatiu d'activitats físiques de l'Escola Pia han dinamitzat una gincama que pretenia conscienciar els alumnes de cinquè de diverses escoles de la ciutat a moure's de manera sostenible i aprendre trucs per desplaçar-se de millor manera. A través de diferents estacions, els nens i nenes han pogut aprendre a anar correctament en patinet o bicicleta, educació viària, com moure's amb transport públic i també calcular què poden tardar a anar d'un lloc a un altre depenent del mitjà de transport. En parlen l'Elsa i en Lluc, dos monitors.
Ensenyar-los una mica doncs, què contamina més o què no contamina tant. A la nostra activitat, per exemple, els hi fem un circuit amb patinet i amb bici i els ensenyem una mica doncs, com frenar, com canviar de marxes, com anar amb baixades, amb pujades.
Al final estudiem per això, no? Per ser professors o tirar cap a l'àmbit de l'esport i avui és una oportunitat que tenim per poder demostrar.
I és precisament això últim el que més destaquen els professors d'aquest cicle formatiu de l'Escola Pia, el fet que per un dia els seus alumnes deixin de ser alumnes i es converteixin d'alguna manera en professors. En parla Gaia Castellví, professora de l'Escola Pia.
Ha sigut l'estrena, no?, de poder ja fer activitats de dinamitzar grups, de guiar-los, d'acompanyar-los, de poder-se adaptar, no?, de diferents necessitats que tinguin en els diferents jocs. Per tant, és una activitat d'ensenyament aprenentatge o aprenentatge de servei, com se li vulgui dir, però on tots aprenen ensenyant.
Aquest dijous tots aquests alumnes de l'Escola Pia tornaran a fer de mentors en una nova jornada de sensibilització en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. A Olot, durant aquests dies també hi haurà el taller de bicis actives, un circuit d'educació viària i el carril bici provisional, situat a la zona de l'Escola Malagrida, l'Escola de Música i els Pavellons.
I actualment la radiació solar és gairebé un 10% superior als anys 80 a Girona. Aquest fenomen té dues causes principals, segons els investigadors de la Universitat de Girona, una atmosfera més neta i la influència de l'anticicló subtropical. Aquest canvi ha estat lineal, augmentant cada dècada un 2%, i si continua així, el grup de física ambiental de la UDG alerta que pot fer canviar el clima mediterrani i obligar-nos a reubicar-nos en un clima més diferent. Ens ho explica tot plegat en Néstor Carvajal.
El grup de física ambiental de la Universitat de Girona investiga des dels anys 90 la radiació solar, entre altres factors atmosfèrics. Afirmen que des dels anys 80 ha augmentat gradualment la radiació solar un 2% per dècada, tal com explica l'investigador i professor de la UDG, Josep Calbó.
Però des dels 80 i pocs fins ara, que sí que tenim dades amb aquests instruments que hi ha aquí al voltant nostre, tenim dades de radiació, aquí sí que hem pogut registrar, mesurar directament aquest augment de radiació al llarg del temps. Això s'ha produït, com dic, constantment, ja fa més de 30 anys, que la radiació, poc a poc, però de manera constant, va augmentant any a any. Més o menys un ritme d'un 2%. Aquí a Girona, però és general a Catalunya, de fet a la Península Ibèrica i en molts llocs occidentals, diguéssim, d'Europa i dels Estats Units.
Calbó explica que això té dues raons de ser. La primera és la creixent influència de l'anticicló subtropical, comunament ubicat més al sud, però que cada vegada és més freqüent que pugi fins al Mediterrani. Aquest anticicló té efectes sobre la nuvolositat, fent impossible el moviment vertical d'aire i així evitant la creació de núvols. L'investigador responsabilitza a la menor contaminació com a segona causa d'aquest fenomen.
L'atmosfera està més neta ara que no estava als anys 50, 60, 70 del segle passat. Senzillament perquè en aquella època cremàvem molt més combustibles dolents, carbons, fuels, combustibles molt dolents, a les indústries no hi havia tants filtres, als cotxes ni molt menys tampoc, no es protegia tant quan es feien obres públiques, o sigui, es generaven moltes més partícules a l'atmosfera, això és conegut, o sigui, la càrrega d'aerosols, que es deia la càrrega de partícules contaminants d'alguna manera, que hi havia a l'atmosfera era molt més alta que la que ara.
Sense un canvi de tendència, aquest augment de la radiació pot arribar a fer canviar el clima mediterrani, tot i que Calbó també destaca la part positiva, una major producció d'energia solar.
Abans dels esports, un apunt cultural que hem sabut fa pocs minuts, la coproducció catalana, finalment candidata als Oscars representant Espanya, serà Cirat, esperonada pel premi del jurat del Festival de Cannes, el més prestigiós del món. Els acadèmics han optat pel film Dover Lux per representar Espanya a Hollywood. S'ha imposat així a l'última cinta de la garrotxina Carla Simón, Romeria, i a l'òpera prima d'Eva Libertat, Sorda, totes dues també amb segell català. La pel·lícula de Luxe haurà de superar ara les dues fases selectives de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències si vol ser la gala de Los Angeles el proper 15 de març. Cirat va marxar del certamen francès amb el suport de Neon, una de les distribuïdores més influents del cinema independent americà, un fet que ja la va situar en bona posició de cara als Oscars.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, el Club Hoquei Olot presenta les noves equipacions, manté els colors habituals en la primera samarreta i aposta pel mapa de la ciutat en la segona. Els porters també tindran noves equipacions, amb una samarreta groga i una altra amb tons vermells i rosats. La presentació s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Espai Cràter, amb la presència de jugadors i famílies del club. El Club Hoquei Olot creix i ja és el club d'hoquei patins que compta amb més equips arreu de la demarcació de Girona. Actualment hi ha uns 25 conjunts, amb el clar protagonisme dels primers equips masculí i femení que competeixen a categories altes a nivell espanyol i català respectivament. Aquest moment dolç a nivell esportiu i social demanava un canvi pel que fa a les equipacions del club, que ja són una realitat i s'han presentat aquest dimarts a la tarda a l'Espai Cràter. Es mantenen els colors habituals de la primera samarreta, com són el groc i el blau, i s'ha buscat representar la identitat d'Olot en la segona. El president del Club Hoquei Olot, Jordi Gironès, ha explicat els detalls de les noves samarretes.
Hem apostat per fer un disseny nou, innovador, amb la primera samarreta mantenint els colors que teníem del club, i llavors amb una segona equipació que pogués donar una mica d'identitat d'Olot, de la ciutat. I crec que ho hem aconseguit, fent una mica de fons amb el plànol de la ciutat.
Gironès també ha remarcat com ha anat el procés de dissenyar la samarreta i quin objectiu es van plantejar des d'un inici.
Sí que teníem bastantes idees de cap on havíem d'anar, tampoc volíem fer un canvi gaire gran, i sí que realment ens va ajudar molt trobar la Cristina Sau, que és una dissenyadora de Camprodon, que, especialitzada en disseny d'equipacions, que ens va ajudar molt. I s'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del que hi havia, amb la forma anterior, els colors, però amb un disseny, jo penso que supermodern i molt, molt atractiu.
Per la seva banda, el regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabon, ha destacat la importància del creixement dels clubs esportius de la ciutat.
Són clubs, els d'aquí a casa nostra, que crec que saben combinar molt bé i tenen molt ben cuidat el que és l'esport de base, i al mateix temps no renuncien a l'esport d'excel·lència. I crec que aquesta combinació ens fa únics, ens dona una identitat pròpia, i per tant, clubs com en aquest cas l'Hoquei Olot, estem molt orgullosos de que comencin aquesta nova temporada amb força, amb empenta.
Els equips del Club Hoquei Olot ja han arrencat els entrenaments i els primers partits de pretemporada fa unes setmanes. Pel que fa al primer equip masculí, estrenarà l'equipació aquest cap de setmana en la segona jornada de la Lliga Catalana Plata. Serà diumenge a 4:45 de la tarda a la Josep Jou, rebent el Sant Cugat. Canviem els patins per als quecs per parlar de la Garrinada, el Montsecopa, Montolivet i les Viseroques, que són els quatre volcans protagonistes de la 17a volta pels volcans d'Olot. Des del Club Excursionista Olot també volen organitzar una sortida pels més petits, que a hores d'ara no compta amb la participació suficient per poder-la tirar endavant.
El Club Excursionista Olot organitza una nova edició de la Volta pels Volcans d'Olot que passa pels diferents racons de la ciutat i els quatre volcans, la Garrinada, el Montolivet, el Montsecopa i el Viseroques. La prova es pot dur a terme caminant o corrent i compta amb un únic recorregut de 13 quilòmetres amb més de 500 metres de desnivell. Cada vegada és més complicat per les entitats que les seves proves segueixin triomfant, ja que l'oferta de curses i sortides és molt elevada. Tot i això, la Volta pels Volcans arriba a la seva 17a edició i segueix consolidant-se com una de les sortides referents a la ciutat. Un dels membres del Centre Excursionista Olot, Enric Soler, explica el recorregut de la Volta i dona consells per als que facin per primera vegada.
El diferencial que té la Volta pels Volcans envers les altres proves és que és un recorregut que passa tant per muntanya com per accedir als volcans, com per dintre la ciutat, perquè per connectar d'un volcà a l'altre fem carrers de dintre la ciutat. Llavors, és clar, seria aconsellable que la gent que passi corregent, i nosaltres intentarem ja tenir els carrers tallats que puguin passar els primers, però és clar, com que hi ha gent que també la fa a peu caminant, doncs haurà d'anar alerta amb el trànsit que hi pugui haver, perquè no volem tallar la ciutat, faríem un perímetre a l'entorn de la nostra ciutat.
A més, respecte a altres edicions, des de l'organització volen impulsar una cursa de gairebé 3 quilòmetres per als nens i nenes d'entre 8 i 14 anys, per tal que també puguin tenir la seva pròpia sortida. Tot i això, Soler diu que de moment no està tenint molta demanda i que pot ser que al final no s'acabi fent aquesta cursa.
De l'edició anterior, aquest any estem intentant fer una cursa per mainada. Però de moment, esclar, la mainada potser costa més que s'inscrigui perquè els han de portar els pares o el que sigui, i llavors, o sigui, és un quant a prova, a veure si es vol, si interessa la mainada fer-la o no fer-la. I llavors, de moment, d'inscrits no en tenim gairebé, per no dir que no en tenim. Vull dir, llavors, si en cas que no s'apuntés ningú, vull dir, ja enviaríem un missatge dient que se suspèn perquè no ha tingut èxit.
La idea és que hi participin en total unes 150 persones. De moment ja hi ha desenes de persones inscrites i des de l'organització creuen que durant aquest final de setmana s'acabarà apuntant la gent que falta. La Volta pels Volcans d'Olot del CEO es durà a terme aquest diumenge a partir de les 9 del matí, des d'una hora abans, amb la recollida dels dorsals al pavelló final d'Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la Garrotxa acull unes jornades per repensar el patrimoni religiós com a element cultural i espiritual viu. Aquest dijous i divendres, Olot i Sant Joan les Fonts acullen les jornades de patrimoni religiós, unes trobades acadèmiques i divulgatives amb l'objectiu de repensar el paper dels espais sagrats, les tradicions i les manifestacions artístiques de caire religiós en la societat actual. Informa Natàlia Moreno.
La contraportada.
Aquest dijous i divendres, la Garrotxa es convertirà en un punt de trobada per a especialistes, gestors culturals i públic interessat en la riquesa i també en els reptes del patrimoni religiós amb unes jornades acadèmiques. Enguany, la cita es reparteix entre l'Espai Cràter d'Olot i el Monestir de Sant Joan les Fonts. Amb la col·laboració d'entitats culturals i acadèmiques, les jornades volen posar sobre la taula com aquest patrimoni, que ha travessat segles, es manté viu i en transformació. Sílvia Olet, professora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona, explica que les jornades intenten posar de manifest la necessitat de reflexionar sobre el futur del patrimoni religiós en el context actual.
És una visió des de la perspectiva dels valors històrics culturals, no, d'aquest patrimoni, sense deixar de banda que evidentment segueixen tenint un ús religiós. I per tant, sobretot és posar l'accent en veure com podem fer compatibles aquests diferents usos i sobretot en el context de que cada cop tenen menys usos religiosos, també veure com ho podem fer per mantenir-los oberts, poder-los preservar, poder-los conservar i d'alguna manera mantenir viu aquest llegat. Per tant, ho plantegem com una reflexió, no?, al voltant d'aquestes qüestions.
La primera jornada serà a l'Espai Cràter i comptarà amb ponents com Marc Sureda, que parlarà de la relació entre l'art, patrimoni i fe dins l'Església, i Dolors Vidal, que posarà el focus en els vincles entre viatgers i art sagrat. També intervindrà Miquel Àngel Fumanà, el president del PEOC, amb una ponència sobre relíquies i pelegrinatges al nord-est català. A la tarda, el programa es traslladarà als carrers d'Olot.
A la segona part seguirem amb Miquel Àngel, que en aquest cas ens acompanyarà. i farem una visita al centre d'Olot, aprofitant una mica doncs, que també no, s'ha impulsat la iniciativa del Triangle d'Art Sacre. Doncs el que proposem justament és fer una visita a aquests tres espais, no? la Basílica de Sant Esteve, el Museu dels Sants i el Santuari d'Altura.
Divendres les activitats continuaran al monestir de Sant Joan les Fonts, amb noves ponències centrades en els nous usos dels espais sagrats i els camins espirituals del present, com ara el camí ignasià. La jornada es tancarà amb una taula rodona on es compartiran experiències sobre com es pot preservar, revaloritzar i reinterpretar aquest tipus de patrimoni en l'actualitat. Les jornades volen ser un espai obert i transversal on coincideixin veus acadèmiques, professionals i també ciutadania, amb ganes de repensar el patrimoni religiós no només com un llegat del passat, sinó com una part viva i en transformació de la nostra cultura.
Amb les jornades de patrimoni religiós d'aquest dijous i divendres, tant a Olot com a Sant Joan les Fonts, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 17 de setembre de 2025. Més informació, com sempre, al detall, a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook, i també a garrotxadigital.cat. I si ho prefereixen, com sempre ja ho saben, a l'antena del 98.1 FM i a radioolot.cat a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.